amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 24 de juliol del 2023, el primer dia de la temporada radiofònica d'estiu a RAC1. Estrenem horari, ens hi posarem a dos quarts d'onze, com sempre, i acabarem a dos quarts d'una de la matinada, dues hores de ràdio esportiva diàries que ja preveiem que seran intenses. Per què? Doncs perquè la gira nord-americana del Barça ja ens ha reservat una primera sorpresa en forma de virus intestinal, perquè la llista d'espera a la rampa de sortides blaugrana és inacabable, perquè tenim tots els equips de la primera divisió masculina en l'efervescència de la pretemporada, també de segona, en plena posada a punt d'una lliga que arrenca d'aquí a menys de 3 setmanes, i perquè hi ha un nom que ocupa ara mateix els titulars, les capçaleres i les atencions informatives de bona part del món esportiu. El de Kylian Mbappé. A veure, ja sabem com són aquestes èpoques. El mercat ens obliga a destriar el gra de la palla i som conscients que és la nostra obligació afinar de manera exacta, precisa, en aquest sentit, bàsicament, perquè us volem apropar a vosaltres el que és realment notícia, el que és realment veritat en tot plegat. Dit això, realment hi ha interès del Barça en Mbappé? O és tot una estratègia del jugador o del Paris Saint-Germain? Ja us avancem que sembla que seria aquesta l'última idea amb la qual us hauríeu de quedar. I què hi diu el Madrid? I l'oferta multimilionària de l'Aràbia Saudita, què? Són preguntes a les quals, amb el pas de les hores, amb el pas del dia, hem pogut trobar respostes. Respostes que de seguida us explicarem i us endreçarem aquí, el Tu diràs. Perquè aquí serem cada nit d'estiu per fer-vos companyia en la calor, en la xafogor, però amb tota l'actualitat esportiva. Per estiu, no tanquem. Amb la Marta Ramon des de Los Angeles, amb el nostre corresponsal del futbol francès, el Bastien Poupa, per explicar-nos què es diu des de França, amb el Rodrigo Faez per donar-nos la perspectiva del Real Madrid, i amb el tros de tertúlia d'avui amb en David Bernabéu, amb Marc Fuster i amb l'Àlex Pintanel, el dia que ens arriben sons de pes des dels Estats Units. Ha parlat Alejandro Valde des de la concentració del Barça, el primer jugador blaugrana que escoltem després del procés víric que ha superat ja l'equip, i també, atenció, Riqui Puig, compta amb les declaracions de l'ex del Barça, ara jugador de Los Angeles Galaxy, sobre Xavi Hernández.
Creo que Xavi, pues, a mí me llamó dos veces a mis padres para, pues, para ir a ahí donde estaba él, a Qatar, también para hacer una cosa también, pues, con otro club, que había buena relación con mis padres, con mi familia y su familia, siempre ha habido muy buena relación porque son de Tarrasa, y la verdad que es lo que más me duele como jugador y más como amigo que me pensava que éramos con la família de Xavi.
Patapam! Déu-n'hi-do amb com ha etzibat Riqui Puig cap al seu exentrenador. Tot plegat mentre seguim sense tenir novetats de sortides de pes, esperant les oficialitats de Xavi Riyad al Betis i Nico al Porto, el Barça segueix sense poder, recordem, inscriure jugadors. Després en parlarem, insistim, queden 18 dies perquè arrenqui la Lliga. I des del Betis, de fet, ens venen les novetats del dia al Mercato, Pau García.
El club sevillà ha fet oficial una entrada i una sortida. Per una banda, Marc Bartra tornarà al Villamarín després de passar aquesta última temporada al Trabzonspor de Turquia. El català de 32 anys arriba lliure i ha firmat fins 2024. Per l'altre, Sergio Canales deixarà el Betis per fitxar pel Rayados de Monterrey mexicà, un traspàs que ha costat 10 milions d'euros.
I dels partits amistosos d'avui, que destaquem, Pau?
Doncs aquesta tarda ha jugat el Liverpool contra el Greuther Fürth de la segona divisió alemanya i ha empatat 4-4. També ho ha fet el Nàpols, que ha empatat 1 contra l'Espal de la segona divisió italiana, i encara un empat més, Dani, perquè el Newcastle i l'Aston Villa han empatat 3-3.
3 empats i ahir victòria. Victòria del Real Madrid 3-2 davant el Milan en l'estrena a la protemporada de l'equip blanc, amb novetats a l'esquema. Després en parlem. I qui ha marxat cap a terres angleses avui és el Girona, cap a la ciutat esportiva del Manchester City per fer un estatge amb la reincorporació al grup d'Arnau Martínez el dia que s'ha fet oficial un nou partit amistós el 5 d'agost contra l'Osca. El Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda, som a punt de tancar la primera jornada de la fase de grups, Pau Bonastre.
Sí, avui s'han disputat
Tres partits, tots tres amb representació de clubs catalans. Itàlia, amb Dragoni, jugadora del Barça, s'ha imposat a Alemanya 1-0. Marroc, amb Yasmin Mbrabet, del Levante Les Planes, i Fátima Garbi, de l'Europa, ha perdut 6-0 contra Alemanya. I finalment, Brasil ha golejat a Panamà 4-0, amb una assistència de la blaugrana Geis. Aquesta matinada, últim partit de la jornada 1, Colòmbia, Corea del Sud, i dos enfrontaments per començar la segona jornada, Nova Zelanda, Filipines i Suïssa, Noruega.
I fora del futbol, també tenim cita mundialista, en aquest cas de Natal. Fukuoka, amb notícies de pes al waterpolo, Àlex Esteban.
La selecció espanyola ha superat avui a Hongria per 12-9 i ja és a les semifinals del Mundial de Fukuoka. Judit Forca ha fet 5 gols al partit, que no està gens malament. Per altra banda, la gran favorita per aquest Mundial, els Estats Units, ha caigut davant d'Itàlia i posa en safata l'or Espanya.
I en bàsquet som a les portes d'un partidàs, d'un partit que tenim moltes i moltes i moltes ganes de veure. A 8:45 de demà, el Nou Congost torna a la selecció catalana, Catalunya-Argentina. Doncs bé, avui a RAC1, al micròfon d'en Marc Mundet, testimoni de luxe del roster català. Per primera vegada des que va deixar el Joventut de Badalona, per primera vegada des que va deixar la penya, entrevista a Joel Parra. Després l'escoltem. 6 minuts per sobre de 11:45. Quin dia el d'avui? I jo crec que la tertúlia és escaient per al dia d'avui. Com riu. Hola, David Bernabéu, bona nit.
Bona nit. Quins tres delinqüents es porten.
Hola, Marc Fuster, bona nit.
Bona nit.
Hola, Àlex Fintanel, bona nit.
Què tal, bona nit.
Suposo que
tu
moltes vegades...
Tu penses que hem vingut aquí per tu, no?
No, no.
Hem vingut aquí perquè hi ha una reunió aquí, que s'està coent i tu no t'has assabentat.
Una reunió?
Exacte.
Sí?
Nosaltres estàvem fent guàrdia.
Si ens presentem aquí els tres a la vegada és perquè hi ha una reunió.
Suposo que moltes vegades que heu vist, els que ens estan escoltant molt, que veuen les imatges de la televisió, les televisions, perseguint els protagonistes, hi ha tres cares que sempre les heu vist. Tota la punyetera vida les heu vist. Eren les del micròfon de Mediaset en tot el seu... abast, de tres media i de gol. Doncs aquí els tenim els tres. El Fintanel, el... Sí, teniu bons records o no d'aquelles èpoques?
Sí. Sí.
Ara,
ara, sí. També és veritat, els tres no, perquè... Bueno, el Fintanel ara tornarà allà amb el... Amb el
sí, podria ser amb el micròfon d'animalons més.
No.
Avui, però, bueno,
a mi m'encanta. Si de fet, ara jo el que podria fer és marxar. Marxar, estic convençut que ells estarien tan tranquils fotent la patata.
Pensa una cosa, que el David quan arrenca no deixa la pilota. Això ja ho saps, eh? Llavors no sé si parlaríem molt aquí.
Jo, els... digues, Àlex.
No, que hem currat molt, però ens hem passat
bé.
Sí. Ens hem passat molt
bé. Us haurà ensenyat coses, no, el Bernabéu, a vosaltres?
Oh, sí. És que el Bernabéu i jo hem vingut junts, perquè m'estava dient que m'ha vist més, durant 10 anys, més que la seva dona.
Sí, que és veritat, sí que és veritat. Jo he vist més el Fuster que la meva dona als 10 anys.
I és cert.
No li he dit encara a la meva dona, que s'ha passat, però...
I hi ha una anècdota que quasi morim junts, però això ja ho explicarem un altre dia.
Hosti, després ho podríem explicar, això està bé. Clar, anècdotes han passat de tot.
Em veureu passar la vida.
Sí, per davant.
Sí, junts, sí.
Treballant, eh?
Abraçant-vos, no?
Al Camp Nou.
Quants records, mare meva. Sí, quin plaer. Avui...
Que el carrer és Llibertat.
I tant. És periodista de trinxera. Són soldats. Estan allà buscant la notícia. I
parlant,
està molt bé.
I parlant seriosament, jo sempre dic que les coses passen al carrer. Les notícies, moltes d'elles, es forgen al carrer.
No es troben des d'aquí l'estudi, no?
I jo crec que alguns encara... el Marc, com l'Àlex, com el Soldado, com el Ibáñez i tal. I d'altres, segurament me'n deixo. El José Álvarez, el Chiringuito, en fi. Mantenim aquesta bandera, però s'està perdent una mica.
Sí, i tant.
S'està perdent. I jo animo les redaccions que implementin això i que envien la gent al carrer, perquè són passant les coses.
De fet, hòstia, ara...
I a part és superdivertit.
Ara em vindria de gust...
No podíem aguantar guàrdies de 9 hores sense...
Em vindria de gust més parlar d'això que no pas del que hem de parlar, també t'ho dic. No, que ja sé que a la gent li interessa, no li interessa les nostres batalletes, sinó el que ha passat.
Però anècdotes tindríem,
Sí, no, anècdotes... Hòstia, i des d'una perspectiva, ara parlant seriosament, periodística, seria molt interessant. Per tots els nanos que pugen... nanos, com si aquí hi hagués gent molt gran, que sou tots uns jovenets. Però que seria molt interessant des de la perspectiva periodística. Però vaja, amb tota la perspectiva que teniu, què Mbappé, Bernabéu?
És un primer tast. És que m'encanta que et facis amb el micro així.
Ja ho sé, és un primer tast, Vinga, és un primer tast, perquè és que de fet ara connectarem amb Los Angeles, però abans, primer tast, molt allò...
No sé el Marc i l'Àlex que pensen. Primer, el que sé és que el Barça surt de la foto. I no reconeix cap contacte, ni cap trucada, ni res per l'estil.
Ara ho parlarem.
Almenys primer el que jo sé i després el que ens arriba a alguns companys que estan a prop de la gira.
Sí.
No, la operació oficial del Barça és que ells no han fet cap trucada, no han fet cap contacte i que entenen que és una filtració procedent d'algun mitjà afí al Paris Saint-Germain per intentar encarir el producte. Però és que només avui algú del club em deia és que ens hem de vendre més de mitja plantilla.
Sí.
És que el Barça ha de generar un estalvi de 250 quilos.
Com a mínim. Mira, ara estic fent una cosa que ja ho reconec, que l'he cagat de primeres, perquè ara el que estem fent és xapar la feina, i és culpa meva, per preguntar d'una periodista que ha estat treballant tot el dia, que és la Marta Ramon, des de Los Angeles. Hola, Marta, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit. Molt bé, David Bernabéu, aquí.
Culpa meva, Marta.
Espera, Marta, que no he acabat.
Et demano disculpes, Marta. Perquè, a part, m'han passat una imatge de Marta Ramon ara mateix entrant en directe des de Los Angeles.
No, a veure, no publicable,
No publicable.
No, però semblo aquí, que sembla que estigui demanant.
Una noia asseguda al mig del carrer, ara mateix entrant.
En l'única ombra que hi ha en tot el carrer.
Molt boníssim.
Sí, en l'únic arbre, en aquests 300 graus que hi ha ara mateix, que es poden ferrar ous als carrers de Los Angeles.
Si algú et demana allò, o si allò et dona un cop de mà o ajuda, en principi estàs treballant, digue-li que estàs treballant i que cap mena problema.
Estic treballant i es veu clarament que estic treballant, perquè estic amb un micròfon de RAC1. Em fa por que algun espontani vingui a intervenir en algun moment en aquesta conversa meravellosa que estem tenint, però en principi tot correcte.
És un dels dos focus on està la notícia, Los Angeles, però també França.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
A veure, ara de seguida li pregunto el Fuster i l'Àlex, però abans hem de posar context i de manera endreçada hem d'intentar entendre tots els elements que ens fa relacionar avui Mbappé i el Barça, posar-los sobre la taula i intentar treure l'aigua clara, que és el que intentem fer aquí. On comença tot? Doncs a França. Per això anem-hi un moment, connexió d'urgència amb el corresponsal de la Ligue 1 de RAC1, el Bastien Popà. Hola, Bastien, bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
A veure, què es diu exactament des de França d'Mbappé? D'on sorgeix tot plegat, tot el que hem viscut avui, Bastien?
Mira, fue una información del diario L'Equipe que salió hoy, que el Barcelona se ha puesto en contacto con el PSG para tomar informaciones, digamos, para intercambiar con el PSG sobre el caso Mbappé. Y la cosa que el equipo confirmó que hubo una reunión telefónica hoy, perdón, y que el Barça se puso en contacto para tomar informaciones.
Per tant, això és el que explica l'equip, que el Barça i el PSG s'han posat en contacte perquè hi hagi aquest contacte o aquestes informacions d'Mbappé. Però és que a part, l'equip també parla d'una oferta multimilionària de l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita cap a Mbappé.
Sí, de 300 millones de euros, así que más que multimillonaria. Y la cosa que el París está abierto a todo, desde que sacaron el Mbappé del grupo, que no lo llevaron a Japón por la gira, el París dijo que está abierto a todas ofertas. Ahora hay que ver si Kylian Mbappé sería interesado para ir en el campeonato de Arabia Saudita, cosa que dudamos mucho, porque la información que tenemos acá es que Mbappé estaría, y eso es una información, Dani, que estaría dispuesto por el momento, de ir hasta su contrato mismo si no juega esta temporada. Eso puede parecer una locura, pero es así. Y para volver a lo del Barça, Dani, sí. Bueno, como te dije, se pusieron en contacto, etcétera, pero acá a Francia, de las informaciones que tenemos, es que es poco realista de ver Mbappé en el Barcelona la temporada próxima, que obviamente el Real Madrid tiene mucho más ventaja por el momento.
Sí, claro. I és una evidència tenint en compte l'avantatge que porta el Madrid i la situació econòmica del Barça. Imagino que ja és una qüestió d'estat, això d'Mbappé, no? Bastien, des de França en parla tothom, suposo que deu estar a l'ordre del dia tothom amb el nom d'Mbappé a la boca.
Claro, todos lo hablan. Ahora, una cuestión de estado, viste que no es tanto como la temporada pasada cuando tenía que renovar justamente, cuando habló con el presidente Macron, etcétera, pero es más un debate sobre la actitud de Mbappé y la actitud del club. Algunos dicen que el club hace bien, que la institución tiene que ser fuerte y tiene que ser dura con Mbappé, digamos, que obligarlo a renovar o irse este año. Y de otro lado hay gente que piensa que Kylian Mbappé tiene razón, que está en su derecho de ir hasta el final de su contrato, que le falta un año todavía. Y bueno, veremos, pero es más una cuestión de debate que una cuestión de estado. Ahora no es tanto como la temporada pasada.
Doncs aquí es dividirà l'opinió, uns amb uns, altres als altres, tothom pendent de Mbappé. Des de França, Bastien Pupa, gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Bona nit, bona nit. I cap a Los Angeles que tornem, perquè clar, Marta, el que hem de fer és... Què en sabem? Què es transmet des dels Estats Units de tot això que ens acaba d'explicar el Bastien? Marta.
Doncs el que podem explicar des d'aquí és que la notícia ha arribat a Califòrnia a primera hora del matí i s'ha encaixat amb molta sorpresa a l'hotel del Barça. Quan hem fet les primeres consultes, les hem fet molt d'hora, o sigui, hem començat a fer les primeres consultes a les 7 del matí. Fonts de l'àrea esportiva ens han assegurat ja des d'aquell moment, perquè les fonts ja estaven despertes, també ben d'hora, amb aquesta notícia, ens han assegurat que no hi ha cap possibilitat real d'afrontar una operació com la d'Mbappé per preu i per sou. El Barça remarca no té capacitat ni marge per poder plantejar-se un objectiu així. De fet, a l'expedició blaugrana també ens consta que n'han fet fins i tot broma negant qualsevol tipus de trobada o acostament amb el Paris Saint-Germain per negociar.
Aquesta és la informació. Com, llavors, com hem d'interpretar tot això que ha passat, Marta? Quina és la interpretació que en podem fer de que s'hagi parlat d'això des de primera hora?
A veure, també remarcar que fonts del club ho consideren una estratègia del Paris Saint-Germain per pressionar el Madrid. Bàsicament que és el Paris Saint-Germain qui posa el Barça a l'epicentre. Això és la versió oficial que es trasllada per activa i per passiva, no? Però entrant ja en el terreny de la interpretació, amb els elements que tenim, és evident que al Barça no li fa gens de nosa entrar en aquesta equació i s'hi sent còmode. Les altres esferes del club, per dir-ho així, ja els hi va bé que se'ls relacioni amb Mbappé i un possible interès, i mira, si d'alguna manera col·laboren en posar nerviós el Madrid, doncs tot això que en treuen.
Això, aquest és el quadre, és el panorama que hi ha ara mateix. Aquesta és la informació, són les respostes a les preguntes que ens hem i us heu fet durant tot el dia. A partir d'aquí, barra lliure. Àlex, Marc, David, comença tu, Àlex, Marc, i després el David.
No, que no és una notícia que no té recorregut, directament. O sigui, jo entenc que el Barça potser se senti còmode amb aquest escenari, però és que no és una notícia que no té cap tipus de sentit. I el que deia el David diu, no, és que fins i tot venent a mitja plantilla, és que, o sigui, què vendries a jugar, poses 7-8 jugadors per fitxar-ne un? És que després n'has de fitxar més. El salari d'Mbappé ara mateix és inviable perquè el Barça el pugui afrontar. Per tant, és que no sé, jo dic, no té cap mena de sentit. I el que sí que em sorprèn és que, per molta rivalitat que hi hagi Barça-Madrid, que el PSG ho utilitzi com una...
És que aquí és on està la notícia, pressió, potser.
Però per què amb el Barça? O sigui, per què utilitzes el Barça si saps que no tindrà cap recorregut?
És que no és creïble.
Clar, si tu, per exemple, poses a l'equació el City... Ostres, però potser el Madrid... Ostres, el City, escolta, aquests tenen quartos, aquests potser poden entrar a l'operació, és veritat que tenen a Haaland, però és igual. Però pots pensar que econòmicament té un múscul financer per afrontar aquesta operació. Però és que el Barça, és que, ho miris per on ho miris, econòmicament és una operació que és inviable. Per
però
tant,
i sí?
No entenc.
No, de veritat. O sigui, sí, tots som conscients que és impossible. I ho sabem tots, perquè ara mateix estem encara fent números per quadrar les inscripcions de Gundogan i d'Íñigo.
Sí.
Per tant, tots sabem que és impossible. Però imagineu-vos, per un moment, Mbappé, arribant aquí,
no, sí, clar,
amb el número 7, i què faria el Madrid? Que marxi de la Lliga. Que se'n vagi a l'Aràbia.
O a l'Isombra.
No, que entreguin les armes, de veritat. O sigui, és impossible. I aquí és on vaig, és a dir, per això el Barça se sent còmode en aquest context. Perquè sap que Mbappé no anirà al Barça, no vindrà aquí. Però al final és una pressió al Madrid, exhibeixes múscul i dones a entendre que hi ha jugadors que, tot i la situació del club, que és el que està passant, volen anar al Barça, i per què no sentar-se a parlar amb un club com el Barça. I per tant, al final, vulguis o no, parla bé d'un equip que ara mateix està en una situació econòmica desastrosa. Però és evident que tots sabem que això no té sentit.
I un apunt ràpid, i Mbappé, que a més ha demostrat aquests últims anys que la pela és la pela, mai millor dit, doncs amb el Barça la pela és la pela, doncs ho tens complicat.
Si és alimentar el Barça amb això. Jo crec que és alimentar el morbo gratuïtament, no?
És a dir, però amb un objectiu, David.
Això no, a mi em preguntaven avui a Madrid i jo els deia, escolta, jo tinc una proposta. O sigui, si Mbappé ve el Barça, s'ha de parar la Lliga. O sigui, el Barça no juga els seus partits de Lliga i aprofita els espais que tenia reservats pels partits de Lliga, en lloc de jugar-los, és... anar acompanyant a Mbappé vestit de blaugrana amb Florentino Pérez, si pot ser, qualsevol dels pobles d'Espanya, per exigir-lo de manera
itinerant.
Sí. Per rematar el ridícul més espantós que està fent el Madrid durant els últims 7 anys, perquè, clar, són 7 anys intentant fitxar-lo, l'últim any ja és... O sigui, l'últim any ja va ser tremend. Un jugador que ha dit per aquí, per passió, que el seu somni jugar al Madrid, acaba contracte, queda lliure i decideix, vulguis, més igual, si amb pressions o no pressions de Macron, és igual. Sí. Quedaves lliure i resulta que el teu compromís i el teu somni que de petit de jugar al Madrid es torna en renovar contractar el Paris Saint-Germain. A més, renoves amb una samarreta que posa 2025.
Sí, sí, sí,
i ara reconeixes a través de mail que ja en el seu moment els hi vas dir que no executaries aquest any, del 2024 al 2025.
Quan tothom anava molt més
calent. Però fas la foto amb el 2025.
Ens ho ha explicat el Bastien, la gent l'any passat ja anava molt calenta i va ser quan es va resoldre.
Ostres.
Però no només això, sinó que aquest any Mbappé és capaç d'estar tot l'any per cobrar el bonus de fidelitat. O sigui, estem parlant d'aquest entorn i d'aquest context on Mbappé és capaç de deixar tirat al Madrid per ja no sé quanta vegada i cobrar un bonus de fidelitat sense jugar ni un sol partit.
Jo no m'imagino l'escenari per això de Mbappé tota la temporada a París sense jugar. I és una que pot passar,
jo,
està sobre la taula pellera mateix.
Amb el PSG pel mig, sí.
Vols dir?
Pensar en
bueno,
això.
És l'únic equip que es pot permetre.
Mira, et diria, és l'únic equip que es pot permetre això, però t'ho giro. Mbappé és l'únic jugador que no es pot permetre això.
Això sí.
Mbappé i Haaland, potser de tot el món, llevat de Messi i tal. O sigui, si hi ha algun jugador de tot el planeta que és impossible que pugui passar això, sí. Mbappé. Ara bé, si hi ha algun propietari que pot arribar a plantejar-s'ho perquè no entén el món, és segurament el propietari del PSG.
Què seria el més normal aquí? És que estem vivint el món al revés. Perquè el més normal seria, si un jugador té ganes de jugar a un club i té contracte en vigor, el més normal és que la pel·lícula sigui al revés. És a dir, que sigui el jugador el que intenti trencar aquest contracte perquè el club acordi un traspàs al lloc on tu vols anar a jugar. No? I estem en la situació inversa. És a dir, és el Paris Saint-Germain el que vol trencar aquest contracte si no renova el futbolista perquè té por que se li vagi lliure i el jugador s'aferra el contracte que té la palla pel mànec perquè al final Mbappé, si vol complir el seu any de contracte, està en tot el dret de fer-ho. L'altra cosa és que ell decideixi si realment hi ha un risc o no hi ha un risc de que estigui un any sense jugar. És a dir, és la pel·lícula al revés. Aleshores, com que el Barça, tot això que estem explicant ho veu, per això explica la Marta que la cúpula del club ja s'hi posa bé, que no ha fet cap pas... encaminat cap aquí, però escolta'm, ja que ha sorgit aquest rumor, doncs no sortirem nosaltres a desmentir-lo de manera fefaent, no? El que farem és doncs alimentar el morbo perquè el ridícul s'allargui, perquè realment veure un club que ha guanyat 5 Champions, lamentablement 5 Champions en 9 anys, que és un club més que centenari, amb l'historial que té, pràcticament enganxat per allà, de la planificació esportiva per un sol futbolista.
Hi ha algú que dubti...
Que és Mbappé o ningú. És tremendo.
Hi ha algú que dubti en un moment de calentada, veient a la porta dir... Pues ara truco al Nasser i li dic... Mbappé por cuánto?
Es va reunir amb el pare de Haaland, que va haver-hi reunions amb el pare de Haaland.
Correcte. Vull dir que, i amb el pare de Messi el va baixar a buscar amb Bermudes.
Correcte.
De totes maneres, com haurà centrat això el Madrid?
Aquesta és la notícia, Àlex.
Realment s'haurà posat nerviós Florentino?
Clar.
El Madrid també està jugant les seves cartes, perquè avui Ciro López, per exemple, donava una informació en el sentit que el Madrid el descartava ja per aquesta temporada perquè tenia que l'operació se li anava de mare i que, per tant,
tot no
passava per fer-lo lliure d'aquí un any, no? També pot ser una estratègia del Madrid, no? Per dir, escolta'm, jo de la Lu, vull dir, amb aquestes condicions no ho farem, a part tu de la fotografia ja t'ho faràs, no? Ja ho veurem. Però, realment, és una història absolutament surrealista.
El que vull dir... La manera com hem intentat enfocar la història i explicar-vos la història ha estat intentar centrar-nos on estava la notícia. La notícia és que el Barça pot fitxar Mbappé? Ja us hem explicat que no. El Barça no pot fitxar Mbappé. Però que hi ha una intencionalitat per part de determinats estaments perquè això, diguem-ne, es plantegi? Sí. I aquí és on està la notícia. En aquest joc del mercat pervers... A vegades.
Molt pervers.
Però com a mínim que nosaltres ara estem identificant aquesta perversitat. No sé si m'explico. Hi ha vegades que ens ho hem menjat amb patates. Desenganyem. Jo estic aquí parlant de Haaland.
Eh? Dani, què bé et va aquesta perversió amb nosaltres tres?
Home, no, saps què passa? Sí, però hosti, tinc la tertúlia per fer.
Sí, jo estic Dani... pensant que estiguem parlant ara mateix, que portem 20 minuts parlant de...
És sòrdid que diria el Gran de Vila López.
Però hi ha entre Haaland i això, que Haaland... Jo també vaig donar moltes notícies sobre Haaland. I la gent em deia, però si tu eres el primer que deia que Haaland vindria... No, no, mai vaig dir que Haaland vindria. Vam explicar coses que van passar. I la porta que a Turí es va reunir amb Mino Raiola, Pau Descansi, per primer cop, i van parlar d'aquesta situació, i que Mino Raiola li va dir, escolta'm, si tu fas els deures com jo crec que l'has de fer, hi ha opcions de que Haaland vingui. Que es va tornar a reunir després a Monte Carlo, novament, i li va presentar una oferta al propi Laporta de dir, escolta'm, mira, això és el que tenim preparat per Haaland. Això ens agradaria que cobrés i tal, les quantitats que us pagaríem, etc. Això va passar.
I que Xavi va trucar a Haaland.
Si Laporta està fent un brindis al sol, clar, mentre està fent aquestes reunions, no és problema dels mitjans de comunicació.
Totalment.
És a dir, si Xavi, que per mi, que evidentment no era un brindis al sol que va fer, però si Xavi va a Munic a reunir-se amb Haaland perquè creu que el club el pot fer, com va fer l'esportiu, s'ha d'explicar que Xavi, l'entrenador del Barça, va parlar amb Haaland. Ara, que sigui un brindis al sol perquè és pràcticament impossible fitxar Haaland, no és culpa nostra. Nosaltres expliquem el que
jo
es podria esperar.
En
aquest cas no ha passat res.
És massa optimista en molts casos i ho vam dir moltes vegades. El Barça pot guanyar l'Illa quan estava en els quants punts del Madrid. La porta és així, té aquest caràcter i és temperamental i jo crec que en moltes coses s'equivoca, crec, i va passar. Jo a vegades penso, realment, la pregunta que em faig, realment era capaç la porta de renovar Messi?
Clar, tal i com està el Barça.
Jo quan van passant els dies, perquè jo amb el tema, si jo encara li dono voltes, dic, jo no em crec que esperin fins al dia que Messi ve per firmar el contracte i dir, escolta, mira, que això no pot ser, que no podem renovar el contracte. I altres, hòstia, com que no podem renovar el contracte, si m'estàveu dient que sí. Llavors jo penso, realment el Barça va tenir alguna opció real de renovar Messi? Com ara? Ara penso, és que des del club s'ha volgut alimentar l'opció aquesta de que Messi vingués. Ara realment hi havia opcions reals de que Messi vingués al Barça?
Però en el moment en el que està el Barça... Però,
pregunto, jo són preguntes que hi ha en Soler i a mi em generen dubtes.
No? Però un president com Laporta, tal i com està el club, és que si fos un ensupit, per dir-ho d'alguna manera, com estaria la gent?
Ja.
És a dir...
Clar, aquesta és una altra lectura.
És que...
Què vol l'aficionat?
Exacte, és a dir, la gent vol il·lusionar-se i després fotre's la patacada amb Messi? Home, doncs jo crec que ha sigut, l'última ha sigut un cop molt dur per la gent, perquè la gent donava per fet que estava aquí. Bueno, ho donàvem tots per fet, perquè no oblidem que Jorge Messi va anar a reunir-se amb el president.
Sí, sí.
És a dir, i això va passar.
I que la Lliga tenia un pla activat per
correcte,
per l'arribada de Messi,
que tot això existia. Nosaltres ho hem explicat perquè existia, però clar... És cert que a vegades es passa d'optimista i, doncs...
Jo crec que a Messi sí hi havia opcions reals de que podés venir aquesta vegada. El que passa és que el jugador no va voler tornar a passar el tràngol que havia passat feia 2 anys i crec que, en el fons, com es demostren les entrevistes que han publicat en Esport, en Mundo Deportivo, i ho diu 3 vegades, tenia certes ganes de sortir del foco. Perquè a mi, no només des del punt de vista del president, sinó des d'altres faccions del club, importants també, de gestió directa, en el món del futbol, del Barça, m'havien dit que si Messi volia, tornava. I que si no venia, no seria perquè el Barça no ho tingués a punt. Ara, que necessitaven un procés que no era immediat, evidentment tots ho sabíem, però Messi no va voler.
No era immediat, esperar. Perdona, Àlex, no era immediat perquè estem a 24 de juliol i ara en parlarem amb la Marta.
I mira com està la situació.
I no hi ha inscripcions.
No, i que a mi, de fet, fins i tot em consta que se li va preguntar a jugadors de la plantilla per la... Escolta, tornarà aquest, què us sembla? Vull dir que...
Xavi havia tingut reunions amb
Pesos Frens de l'Estiró. Que realment es donava per sentat que tornaria.
Ara, hi van haver...
Havia parlat amb Ter Stegen, per exemple.
Absolutament, Marta. No, hi havia un procés que tots hem explicat, Marta, que al mes de gener es produeix una trucada del propi Messi a Xavi Hernández, que parlaven un parell de vegades com a mínim a la setmana des d'aleshores, van estar 4 o 5 mesos així. Quan Xavi diu depèn del Leo, es va interpretar com que jo li passava la patata calenta al Leo, no? I o sigui, no era així exactament. O sigui, en el fons, Xavi tenia raó. El Xavi estava dient, és que depèn d'ell, perquè si ell ens espera, igual poden fitxar. Però si ell decideix no esperar-nos, com intueixo que no ens esperarà, doncs no podrà fitxar perquè el Barça no li podrà resoldre de manera immediata. Però aquí havien passat coses, hi havia un procés. L'Mbappé és una castanya.
No, és que, a més, no, és que tenint en compte tots els elements que estem recordant de tot el que va passar amb Messi abans que heu remuntat amb tot el tema Haaland, etcètera, etcètera, o sigui, és que unint punts i veient el retrat que tenim ara mateix econòmic del club, és que, en fi, no m'estranya que fins i tot avui gent important de l'expedició del Barça es fes un tip de riure veient que el nom amb el que ens despertàvem era el d'Mbappé. És que no ens esperàvem per res en cap moment que el nom d'Mbappé planés sobre la gira del Barça. Sí, ens esperàvem que planés, però a Beverly Hills i a l'hotel del Madrid. Exacte. Això és el que ens esperàvem.
Tot i així,
Marta,
a mi em sorprèn que el mateix club sigui qui digui i qui expliqui la situació i faci reunions amb periodistes per explicar la situació i la fotografia i la radiografia de la situació del club i alhora s'hi posi bé amb aquests rumors.
Perquè,
és a dir, precisament que
sí, bueno, contradictori. Estic d'acord, però per aquesta segona lectura,
si genera un garbuix en el rival directe,
tu dones per ben aquest és l'estil de lideratge d'aquest club.
Sí.
És que sembla que l'estiguem descobrint ara.
No, però una reflexió respecte al que dèiem abans, no? Que per cert, abans d'això, qui riu també és Kylian Mbappé. Kylian Mbappé fa una hora ha fet un tuit. A veure si us he explicat. Giannis Antetokounmpo, estrella de la NBA, excampió de Milwaukee Bucks, ha fet un tuit dient: Al Hilal, you can take me, em podeu fitxar. I look like Kylian Mbappé, m'assemblo a Kylian Mbappé, amb una foto en Riensen, val?
Sí, sí.
Doncs Kylian Mbappé li ha fet un retuit amb comentari, amb tot d'emoticones enfotent-se d'aquestes de plorar de riure. Per tant, aquí, el primer que se n'en fot és Mbappé.
Sí, sí.
Val? Això per començar. Exacte, correcte.
D'ell mateix i d'entorn.
Perquè sap que moltes coses... Per moltes coses té la paella.
Jo crec que Antetokounmpo se n'en fot a la situació. A l'Hilal o al que vingui.
Però suposo que deuen tenir una relació personal, que ja sap més coses del que sabem nosaltres.
Per cert, pal descomunal d'essència.
Sí, també. Exacte, després ho intentarem escoltar. Però la reflexió que fèiem, clar, algú que ens pugui estar escoltant a casa pensa, el que dèiem amb el Marc, que el soci s'il·lusioni, però que després... Clar, però aquí hi ha una línia molt fina entre això i enganyar, entre això i mentir. Il·lusionar amb brindis al sol és el mateix que enganyar. Perquè quan tu il·lusiones a l'aficionat amb un moviment que saps que no es pot executar, estàs enganyant i estàs generant una falsa il·lusió que al final segurament provocarà frustració al soci. Que pot ser que tu et beneficiï en tot aquest arc, en tot aquest procés. Ves a saber per què. Per mi l'estratègia és que hi ha. Però al final està...
Però jo crec que aquesta vegada el Barça no ha fet res per
enganyar. Val, correcte.
L'altra cosa és que, com diem, s'hi posi bé.
S'hi posi bé.
Mira, si genera...
Sí.
Més garbuix,
sí.
L'embolcall Mbappé, Madrid, PSG, etcètera...
Però doncs saps ja per què, David? Perquè em fa l'efecte que ni el propi Barça... el mateix Barça sap que ningú s'ho creurà. És a dir, no sé si m'explico...
Avui des del club mateix... em feien
números. Clar.
El Barça hauria de fer un estalvi, em deien, de 250 milions d'euros, aproximadament, o bé amb nous ingressos, o bé amb reducció de sous, viable, o bé amb traspassos, viable, per intentar encaixar a Mbappé en el fair play financer. Mbappé està demanant un contracte de 50 quilos nets.
Sí.
És que per marge, favor.
Si falta 3 setmanes per començar la Lliga, no sí, tens de moment inscrit ni els renovats ni els fitxatges.
N'ha parlat, d'això d'Mbappé n'ha parlat Balde, avui, que ha parlat fa una estona Alejandro Balde, després sentirem les declaracions que són realment explosives, eh? A més, m'agrada molt que hagi vingut a David Bernabéu aquí. Riqui Puig. però... és que, quan ha parlat Riqui Puig, el que dic, no pot ser, Déu m'està mirant i m'està somrient, perquè m'ha vingut el Bernabéu, és sensacional. Però Balde ha parlat de Mbappé, Marta.
Sí, a veure, un Balde que... De què esteu rient?
No, de Riqui.
De la relació del Riqui. Podríem dir moltes coses i no estem dient res.
Del brindis al sol de Dani Vila.
Perfecte. Balde, a veure, no són unes declaracions explosives de Balde parlant d'Mbappé, com comprendreu, però com que era el nom del dia, li hem preguntat i evidentment doncs, ha dit el que és evident, que és un jugador de talla mundial.
Eso es un tema que no depende de mí y bueno, hombre, como jugador ya todo el mundo sabe cómo es, un jugador con unas características estupendas, un jugador muy bueno, de clase mundial, pero bueno, ya de su futuro yo no sé nada. Así que bueno, que si entras en internet te salen rumores, no sé qué, pues la verdad es que no tengo ni idea y yo estoy centrado en el equipo, en la gira y lo de fuera ahora mismo no tengo ni idea.
¿Qué ha de decir?
Si entras en internet te salen rumores.
¿Otros cuantos? Es una buena reflexión.
Mejor que no entres.
A mí que me ho de dir, ¿no?
Es una respuesta de chat GPT, vull dir.
Bastant. Sí, és veritat, eh?
És increïble, eh? Ara, oye Siri, ¿qué te parece Mbappé?
Això em fa gràcia perquè algú sabia que no li preguntarien per Mbappé a Valde? Tothom sabia que li preguntarien per Mbappé. Pues això deu ser alguna recomanació, no sé si molt reeixida o no, d'algú de Convaja, vull pensar, perquè si ha algú de comunicació que treu a Valde...
Sí, home, clar, no? S'assessoren abans sí, de sortir sí, 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 a parlar, els assessoren.
Absolutament.
Sí, sí. I bueno, sota cavallito i reia...
Sí, sí, per això, per això. I chat GPT.
Marta, o sigui...
No fos cas.
No, sujeto y predicado.
5 minuts per sobre de les 11 de la nit. Ai, que bé. Una pausa i posant sobre la taula això que comentava ara tant en Marc com l'Àlex, que és com ha de venir Mbappé si no hi ha pràcticament ningú inscrit.
RAC 1. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Estàs buscant cotxe per marxar de vacances?
A Roma Motor, concessionari oficial Honda a Mataró, aquest mes de juliol tenim l'Honda HR-V amb entrega immediata. Afanya't, unitats limitades en estoc.
I a més, tenim unitats en liquidació de l'Honda CR-V a preus irrepetibles, només fins a final de mes.
Informa-te'n a Roma Motor Honda al carrer President Irla 28 de Mataró. romamotoronda.com.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa en tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials, un concessionari de vehicle seminou amb més de 350 vehicles, serveis de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Barnawagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnawagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
D'aquest dilluns 24 de juliol del 2023, amb el trio de reporters aquí, amb l'Àlex Pintanel, amb el Marc Fuster, amb el David Bernabéu, amb la Marta Ramon, des de... Encara estàs al carrer de Los Angeles, eh, Marta? Estem en la mateixa situació, eh?
Estem en la mateixa situació. En alguns moments passa una fauna interessant per aquest carrer.
Pots escriure exactament què veus, Marta?
Què veig? Doncs mira, veig un carrer molt bullici de Los Angeles, veig persones, vianants per aquí passant, molta calor, i de tant en tant, doncs bé, és una ciutat que hem de remarcar que hi ha moltíssima pobresa, moltíssima gent que viu al carrer, el contrast a vegades fa encongir l'estómac, aquesta és la veritat, hi ha molta gent que té problemes també de salut mental, i aleshores has de vigilar. No és una ciutat en la que puguis anar amb la guàrdia baixa pel carrer, i menys al centre de Los Angeles, que és on ens trobem. Estem ara a pocs metres de l'hotel del Barça, que és un hotel molt luxós, en un gratacels enorme, i el contrast entre el luxe d'hotels com el del Barça amb la realitat que es veu al carrer, a cada carrer per on passes, és esfereïdor. El que passa que quan portes uns dies aquí, doncs ja ho relativitzes i fins i tot agafes certa distància i fins i tot et permets fer alguna broma per naturalitzar-ho i relativitzar-ho, perquè la realitat d'aquesta ciutat, la veritat és que és molt dura, i es nota que la pandèmia aquí ha fet estralls.
Sí, sí. Parlàvem de la qüestió de les sortides, i sobretot de les sortides de les inscripcions, de les arribades que no han estat inscrites. Marta, per afegir elements a tot plegat.
Sí, per afegir elements a tot això que estàvem explicant, en fi, la situació del Barça és la que és. Durant aquesta gira també hem estat preguntant al Barça quina és la previsió. La previsió, ens diuen, ens insisteixen, que tot està sota control i que la primera jornada de Lliga tots aquests contractes que estan pendents d'inscriure's estaran inscrits amb la feina feta, etcètera, etcètera, però no se'ns escapa a ningú, ni a ells tampoc,
clar, que
això és molt difícil. Ja es va veure què va passar l'estiu passat, per exemple, en un cas com el de Condé. Recordem, inscripcions pendents n'hi ha 7, que li posem l'asterisc perquè té la cautelar.
Gavi.
Sí, aquí, en aquest cas, hi hagués algun problema més amb el tema judicial, doncs estaríem parlant de 8, però recordem que són Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Íñigo Martínez, Gundogan, Oriol Romeu i també Valde, amb la renovació del Caura. Araujo, per exemple, perquè ens fem una idea, no podria jugar perquè està sense contracte.
Sí, clar.
Ara mateix està vigent l'antic, que s'acabava ara el 30 de juny del 2023. Per tant, ara mateix Araujo, tercer capità del Barça, igual com Sergi Roberto, primer capità del Barça, està fora, està sense contracte, no està inscrit i per tant no podria jugar. Recordem que va pactar i va acordar la seva renovació l'abril del 2022 i va renovar fins al 2026, però aquest contracte nou, insistim, no està inscrit. El club assegura, com dèiem, que tots estaran ok a l'inici de la competició, però no els inscriuran encara per si han de prioritzar, perquè també estan a l'espera que hi hagi moviments, que hi hagi sortides, i aleshores el que fan és no inscrivim a ningú, i si cal jugar i cal prioritzar i cal anar dosificant les inscripcions perquè el marge de maniobra doncs és el que és, doncs de moment no inscriuen a ningú i així poden jugar amb les peces que tenen en cas que hagin de prendre decisions com va passar l'estiu passat.
Us amoïna? És a dir, el club diu que ho té tot lligat, el club diu que ho té tot previst. L'any passat no va poder ser perquè Condé no va poder jugar fins no sé quina jornada. Us amoïna realment que arribem a aquest escenari? Perquè són molts, són 8, com deia la Marta, 7 més 1.
Home, no és el millor escenari, està clar. A mi també em consta això, jo també he preguntat a gent del club diverses vegades en les últimes setmanes i insisteixen en que això estarà resolt abans del començament de la Lliga. Crec que és un quadre general. Vull recordar que falten 18 dies per començar el campionat. Hi ha només 7 jugadors inscrits dels nous fitxatges de la Lliga, 7 jugadors inscrits en aquests moments a la Lliga de Futbol Professional, i només 3 futbolistes, 3 traspassos han superat els 10 milions d'euros. Aquesta és la situació de la Lliga, que avui ha acomiadat, jo crec que un dels millors jugadors de la Lliga Espanyola, que és Sergio Canales, per jugar a Mèxic. O sigui, no te'l treu la Premier, no te'l treu la Bundesliga, no te'l treu el Paris Saint-Germain a la...
Ni tan sols els diners de l'Aràbia, diguem-ne.
Exacte, ni tan sols els diners de l'Aràbia. Te'n vas a Mèxic, te'n vas a Rayados, I d'acord, segurament és un bon contracte per ell, però avui s'ha anat plorant, com ja va passar amb Bartra, que ara ha tornat, clubs que obliguen a jugadors a sortir i obliguen normalment a jugadors que tenen mercat. Jo crec que s'ha de revisar el model d'aquesta Lliga, perquè això se'n va en orris, claríssimament, no? Però, dit això, si parlem del Barça, home, 7... són molts, està clar, no? Però hem de confiar en el club. Jo crec que si alguns s'han de fer amb avals pel mig, es faran. Perquè torno a dir el mateix que vaig dir fa un any. Arribar el 12-13 d'agost, en aquest cas, que és quan comença la Lliga, sense alguns dels jugadors importants inscrits, és un ridícul espantós.
Sí, és que Araujo és un jugador lliure.
Sigui per evitar aquest ridícul, no ens enganyem.
És que tècnicament Araujo és un jugador lliure.
En termes d'inscripcions és un jugador lliure.
Sí, és a dir, perquè compta amb la possibilitat d'ells, Marc.
Correcte.
Si no,
Però és que és demencial.
Si hagués 3 o 4 Mbappés en aquests 7 que ha relacionat la Marta, estaríem fora.
Estaríem fora. Sí, sí, sí. Jo crec que és un problema molt greu. És a dir, estem parlant de 7 jugadors, de que el Barça ha fitxat a 2 jugadors i no els ha pogut inscriure, i a priori, per lògica, haurien d'anar tots els altres. Per tant, queden molt pocs dies. La gent del club està molt convençuda. L'altre dia ens van dir, literal, això està fet abans de començar la Lliga, però el temps ja juga en contra i aquí no marxa ningú. És que aquest és l'altre. No marxa ningú, ni ningú vol marxar.
Està Xavi Riat i Nico a la rampa de sortida, però estem parlant que no, estem parlant de grans sortides.
Però amb això no inscrius ni a un xaval del juvenil.
Hi ha la situació de Desti de l'Anglès, que no s'acaba de resoldre, que és... A veure, insistim, eh? Sempre és molt important contextualitzar quin és el gran problema d'aquestes situacions, que és la fitxa d'aquests jugadors, que són jugadors que tenen una fitxa molt per sobre de les seves possibilitats, sí, i això complica Roberto, molt les sortides.
Sergi Roberto té una fitxa que és irrisòria, pràcticament,
totalment,
i no el pots inscriure.
No d'entrar en les inscripcions, sinó en les sortides, sí, de cara a les sortides. I després hi ha totes aquestes, no?, aquest amalgama de jugadors. Abans parlava també el David Bernabéu, publicava l'Esport informació sobre Kessié, també, sí, sí, i la seva relació amb el Juventus, aquests 15 milions que reclama el Barça.
Però saps una cosa, Dani, hi ha una altra cosa aquí, és a dir, aquest model del que parlava jo ara de la Lliga impacta directament amb això, perquè molts jugadors que tenen bons contractes saben que si no surten, és a dir, que perquè vinguin d'altres, sí, ells han de sortir.
Sí.
Per tant, si jo sé que no surto, al final m'hauràs d'acabar posant, sí, i acabaré jugant minuts. M'entens? No és com abans, que jo et deia tu, no compto amb tu de cada temporada que ve. Ah, però jo tinc un contracte en vigor. Vols quedar? Queda. Ja. Portaves un altre i als 3 mesos m'estaves demanant sortir perquè no jugaves. No, no. És que si tu no surts, no ve un altre, perquè no hi ha espai. Per tant, si tu no surts, saps que acabaràs jugant segurament molt més del que t'hagi dit l'entrenador. Mm. Segurament, no? I perquè això... t'acabaràs dintre la temporada. I això fa que els jugadors, evidentment, siguin... immobilistes.
Sí, sí. I el que diu el David, perquè a més saben els jugadors que Xavi, això sí que és veritat, que normalment sol complir bastant, vull dir, un cop es tanca el mercat de fitxatges, els que estan a la plantilla compto amb ells i, escolta, el que estigui bé jugarà, vull dir, Xavi no és tu no has volgut marxar a l'1 de setembre a la grada i no tornes a jugar, no ho farà, sí, i per tant doncs els jugadors juguen amb això. I el tema de si és per estar preocupat o no és curiós el que diu la Marta, no? Diu i és veritat, el club t'assegura que els podrà inscriure, però esperem per si hem de prioritzar. Això vol dir que potser no ho tens tan clar,
clar,
i que comences a tenir dubtes. I estic amb el David, arribar a la prèvia del dia del Getafe, perquè bé, el Condé va venir bé, perquè a més és veritat que Condé estava lesionat, ja ens vas aprofitar, i bueno, però arribar el dia de la prèvia del Getafe i preguntar-li al Xavi, escolta, mister, que un Dogan o igual, que, el que sigui...
No, no, què necessites, el central o el migcampista? Dius,
clar, hòstia, és que això em sembla bastant... Una radiografia, realment, també per entendre...
No, però aquí... Clar, sí,
moltes coses.
Sí, prioritzar, clar, però que... Gundogan va el primer.
Clar, segur.
Un pollastre de calambo.
Clar, però és que Araujo hauria d'anar primer.
També,
clar,
aquest és el problema. Sí, sí. O Gavi, no?
Per exemple.
Sí, sí, clar, clar.
I també hem de saber què li ha promès el club a tots aquests jugadors i els seus representants. És a dir, estarà tranquil de la penya veient que Gavi no pot ser inscrit? Perquè Gavi se'l rifarien a Europa. I Gavi s'ha volgut quedar al Barça. És molt important, igual que Araujo.
En aquest aspecte els jugadors estan tranquils. Bueno, la Marta estava allà ahir, però crec que Araujo a Marta li van preguntar per això i va dir que estava, no? Que,
sí, però...
El problema, em sento mal dia a dia i segur, tal...
Que és molt tranquil, jo vull continuar al club, cap problema, tot bé, sí, sí.
Sí, també és veritat que... no, el discurs, a més com un tio com Araujo, que és, no, està clar, no, sí, però que hi hauria algú potser amb un pèl més de personalitat, enteneu-me, amb menys compromís i fidelitat, perquè fa l'efecte que Araujo és l'escut va darrere seu, diguem-ne, no? Ell va darrere l'escut, que en aquest sentit tanca files d'una manera molt, molt determinada. Però, per exemple, una altra situació, parlava ara de la Penya, una altra situació que és que a dia d'avui encara no s'ha resolt i que no li fem gaire cas, Arnau Tenas.
Parlàvem amb el David...
Què ha passat amb Arnau Tenas? Relevo ha publicat avui que...
Sí, el Morato ha publicat que se'n va...
Al Paris Saint-Germain, que... Sí. Nosaltres no hem pogut confirmar aquesta informació, però en qualsevol cas opcions té, que és el que sabem, que el que sé que sabem és que opcions, moltes opcions té el nano. I allà segueix. I és una situació que el Barça deia que intentaria resoldre, però que no ha resolt.
Jo al Barça li recrimino les formes. No pot ser que el jugador se n'assabenti de quina és la seva situació perquè el seu representant truca al club quan ja ha passat la data, que van així, és a dir, el Barça s'ha d'avançar aquella data, és l'Arnau Tenas, porta al club des de molt jovenet, i per tant, des d'aquest punt de vista, comptis o no comptis amb ell, s'ha de tractar com Déu mana des del punt de vista formal. Si hi ha una data que marca el límit, a partir de la qual tu li has de dir, escolta, mira, et volem renovar, renovem automàticament, no, etc., li has de dir. Això ja per començar, sí, ja malament, no? Després al Barça, jo entenc que la situació que, sí, que hi ha, segurament, podem considerar que el contracte d'Arnau Tenes, amb tot respecte, igual la xocolata al lloro, tenint en compte els molts problemes que té el Barça a la plantilla, no? Però que hi ha unes quantitats pactades, un contracte que no has fet tu i que tu el vulguis resoldre fent una proposta a la baixa a partir de la temporada que ve, jo això ho puc entendre
per part
del club, i també és legítim que el jugador no s'hi aculli i digui, escolta'm, doncs jo no vull renovar en aquestes condicions. Ara, també crec que el jugador s'equivocarà, si per exemple va al PSG, que segurament s'hi vas perquè hi ha Luis Enrique, representant, etc.
Jugarà?
Però clar, va com a tercer porter, clar, almenys d'entrada. Aleshores, jo crec que a Arnau Tenes el que li interessa esportivament és anar a un club on pugui ser important i on pugui desenvolupar-se o desenvolupar el seu talent com a porter. Si has d'anar a un lloc a fer pràcticament, més o menys, el mateix paper que tens assignat al Barça en aquests moments, jo crec que és un error esportiu per part del jugador, d'aquí l'assessora.
Sí, sí. Però clar, en tot això, insisteixo, és que no em vull fer pesat amb això, però el Barça és víctima, una de les coses és com gestionar la situació, però el Barça, la Junta Directiva actual del Barça, és víctima d'una herència que avui, per exemple, per mi és molt significatiu, avui s'ha resolt el contracte d'un tal Gustavo Maya. Un jugador que... No, és que és veritat.
Que no va ser presentat.
Un jugador que va arribar que tenia contracte fins al 2025, pel qual el Barça va pagar 4 milions i mig d'euros, 4 milions i mig. Recordem que ha pagat el Barça per Oriol Romeu. I quan ha arribat el Barça a donar voltes per Oriol Romeu? Doncs el Barça va pagar en aquell moment 4 milions i mig d'euros, i és un jugador que va jugar amb el filial una temporada, que va anar cedit a l'Inter de Porto Alegre, i que va acabar el València a Mestalla aquesta última mitja temporada. I ara resol...
8 partits.
8 partits.
No, hi ha molts casos d'aquests. Per mi és el que em sembla greu, que no és l'únic. Bueno, de Mateus Fernández també, per exemple.
N'hi ha molts.
Sí, n'hi ha molts.
És increïble.
I així és molt difícil.
De totes les èpoques, a més a més. Però també hi vas amb el cas de Carrison Enrique,
per exemple. Sí. Però estem d'acord que la immediata precedent a la de l'actual junta és...
Ja m'has de dir mi,
de
l'etapa Bartomeu.
Exagerat.
I els contractes dels jugadors que sí que estan jugant i que són importants també són realment desmesurats. És a dir, també hem de contextualitzar que el Barça no està per 4 milions i mig d'euros de Gustavo Maya així, però sí per al que està cobrant Ter Stegen, que se li va assignar, o pel que se li va assignar Frenkie de Jong.
Frenkie,
sí,
crec que eren, no sé si 30 quilos pot ser que cobri, que és que... per la temporada.
Frenkie de Jong, sí, perquè
bueno, amb
els rendiments que té més la fitxa...
Però és per diferiments, remarcar que és per diferiments.
Sí, clar, però per
diferiments,
30 quilos, sí.
És la fitxa diferiments i signing bonus que té.
I que l'última ampliació de De Jong no hi està d'acord tampoc aquest camió. L'última ampliació de De Jong, hem de recordar que es fa a pocs dies de la dimissió de Bartomeu, i que aquella ampliació es fa per diferir, però que se li torna a millorar el contracte, que per mi... accions com aquesta són les més greus, no? Que en Bartomeu, veient-se a si mateix ja fent les maletes, negociava aquestes coses.
Sí. En fi...
El que hem dit sempre, Dani, és a dir, no et pots estar cada 5 minuts queixant de l'herència perquè has de gestionar el club de la millor manera possible, però hi és.
Aquest, jo crec que és la gran definició
la realitat
de la perspectiva des de la qual has de fiscalitzar l'actual junta directiva. No pots estar constantment, diguem-ne, atribuint això, perquè tu has de fer la feina i tu has d'intentar fer la feina millor possible. I a vegades la fas malament, però això hi és i pesa molt.
No. Sí, però algun dia haurem de buscar també responsabilitat.
Totalment.
Aquí està, avui assentat, és una realitat.
Sí.
Crec, estic d'acord amb que s'ha de fiscalitzar la situació i la Junta amb la situació anterior i amb el que s'havia assignat i amb tot el que es va despilfarrar, però algun dia haurem de deixar de parlar d'aquella herència i parlar del que es va pagar per Rafinha o del que es va pagar per Koundé.
I si Rafinha era necessari, tenint en compte que tenies Dembélé, etcètera.
O el que se li paga a Lewandowski, pel que es va renovar
Dembélé. Però estàs anomenant jugadors que de moment estan rendint.
Sí, sí, però
o sigui, estem parlant de jugadors com l'Englet, per exemple, que el principal problema que té és el sou que està cobrant. Per això no hi ha clubs que assumeixin la fitxa i alhora un traspàs.
Sí, però a Dembélé se li va intentar rebaixar la fitxa, es va vendre, que s'havia baixat la fitxa i al final està cobrant
el mateix que cobrava. Perquè tenim la imatge de que Xavi creu en Dembélé, però és que Dembélé és un dels tres futbolistes que han arruïnat el club.
Sí, sí, sí.
Que no són els jugadors que han arruïnat el club, són els que el va fitxar.
Sí.
És a dir, sempre ho he dit,
ell, Griezmann,
800 quilos entre sous, amortitzacions i traspassos després dels 222 de Neymar, que és pràcticament més del triple, per tres jugadors que no marca cap diferència.
Sí, sí, i aquí hem arribat. 5 minuts i dos quarts de 12. A veure, Marta Ramon, ha parlat Balde a Los Angeles, ara escoltarem què més ha dit, però també ha parlat a Los Angeles Ricard Puig, Riqui Puig. Què ha dit Riqui Puig, Marta?
Doncs la veritat és que no s'ha mossegat la llengua, context, a la mateixa hora que teníem més o menys paral·lelament a l'entrenament del Barça i a la compareixença d'Alejandro Balde, Riqui Puig doncs ha organitzat una roda de premsa pels mitjans que estàvem desplaçats aquí a Los Angeles, roda de premsa evidentment organitzada per Los Angeles Galaxy, i des d'allà doncs ha carregat contra Xavi. Sentirem dues reflexions de Riqui Puig, la primera explicant com es va sentir de maltractat l'estiu passat per la manera amb la que doncs va acabar marxant.
Fue él directamente antes de acabar la temporada, nos sentamos y me dijo pues que el año que viene pues no contaba conmigo. Sí que es verdad pues que con el Presi a lo mejor era diferente, él siempre pues decía que era un jugador de futuro y que él quería que me quedase, pero tampoco me iba a quedar en un club donde el entrenador no me quisiera. Sí que es verdad pues que cuando fui a entrenar, pues sí que es verdad que no hubo un buen trato, en el sentido que no me dejó entrenar las primeras semanas, cuando creo que si yo tengo contrato con el club, pues tengo que ejercer pues como jugador de qué club que soy, y no me puede prohibir no entrenar esa semana.
En aquest sentit, per això diu que es va sentir que no va rebre un bon tracte per part de Xavi. Recordem que a la gira de l'estiu passat Riqui Puig no va viatjar-hi, no va ser convocat i es va quedar a Barcelona, igual com els altres jugadors que no comptaven per Xavi, com Neto, Braithwaite, Umtiti o Mingueza. Un Riqui Puig que en la mateixa direcció ha aprofundit en com de malmesa creu que ha quedat la seva relació amb Xavi.
Creo que Xavi pues a mí me llamó dos veces a mis padres para ir ahí donde estaba él, a Qatar, también para hacer una cosa también pues con otro club, que había buena relación con mis padres, con mi familia y su familia, siempre ha habido muy buena relación porque son de Tarrasa y una de sus amigos pues son íntimos con nosotros, y la verdad que es lo que más me duele como jugador y más como amigo, que me pensaba que éramos con la familia de Xavi, que al final pues no puede triunfar con él. Esto a veces pues pasa, somos jugadores, a veces tenemos que buscar otros caminos, pero sí que es verdad que al no poder entrenar la última semana, pues bueno, la primera semana de pretemporada, poder estar pues activo y poder pues buscar una salida, pues a mí pues me molestó mucho, y creo que eso es lo que me molestó más del club.
No, ho tinc per, tot el...
Per vull dir, amb tot el carinyo que et tinc, David, però, bueno, són declaracions molt contundents.
Són contundents, sí. No, escolta'm, sí, jo cap problema. Mira, jo moltes de les coses que vaig... La majoria de coses que vaig dir futbolísticament del Riqui les mantinc. Jo crec que té raó quan diu que mereixia, no només amb Xavi, parlo en general, he tingut d'altres entrenadors, Valverde i Koeman. Jo crec que ell hi ha moments
del seu pas pel club. Un petit apunt, no
sí,
ha jugat amb cap.
El que passa és que hi ha una cosa que no oblidis, que és que en futbol no sempre la culpa la té el jugador, és la pot tenir l'entrenador.
Evidentment, però tres entrenadors potser s'ho hauria de fer mirar i pensar una mica.
Sí, tres entrenadors. Sí, sí. Koeman.
No,
però escolta'm una cosa. Jo crec, sincerament, o sigui, no té per què compartir-ho la gent, però jo ho penso així, sempre ho vaig defensar. Jo crec que era un jugador, i que és un jugador amb molt de talent, que jo li veia aplicació a l'estil del Barça, i que crec que en moments determinats sí que ell va mereixer tenir més oportunitats de les que va tenir. Jo crec que ell fa una gira descomunal amb Valverde, m'entens? Mereix els elogis fins i tot de molts entrenadors, entre ells el Gattuso.
Gattuso,
sí, que fa quasi amb la pilota, etcètera, etcètera. I després, quan Valverde el va utilitzar durant la temporada, que va ser poc, ho va fer bé, suficient com per haver tingut més minuts. Amb Koeman hi ha un moment, hi ha un tram, en què també, quan jugava, realment jo crec que es va guanyar més continuïtat. No estic parlant mai de que Riqui havia de ser titular, ni res per l'estil. Estic dient que jo l'entenc quan ell reivindica que és merescut més continuïtat.
David, això no som 3, som 4. Estava pensant, ens oblidem de Setién.
De Setién,
sí. Que el primer que va fer el Barça és penjar una foto d'ell.
És veritat. Setién el que va passar és que no...
No li van deixar.
Després no es va atrevir. No només no es va atrevir amb ell, sinó que no es va atrevir amb Bansu. Recordeu que els dos, per decisió de Setién, no van a jugar el play-off d'ascens del filial. Perquè creu que seran importants contra el Nàpols, que havia el partit pendent de la tornada. Us en recordeu, no? I al final, ni contra el Nàpols, ni després maleït 2-8, van tenir pràcticament presència. Bueno, gens de presència el Riqui, sí, crec que juga els últims 20 minuts ja amb el partit Tati Beneit a Ansu Fati. O sigui que és diferent, però... Vaja, per tant, des del punt de vista futbolístic, jo aquestes coordenades les mantinc i les mantindré sempre. Jo és un jugador que havia vist jugar des de molt...